Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Pere Esteve.
Benvinguts a Tres punts en joc, un campió tot d'una perduda. A l'habitual alineació d'avui a l'extrem dret, Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'extrema esquerra, Pere Esteve.
I davanter centre killer, Tom Bonet.
I com és habitual en aquest programa, parlarem sobre el Piera de futbol, parlarem sobre l'esport local. El Piera va guanyar 1-2 contra el Sabadellenc en un partit a porta tancada, debut a un partit força complicat amb el Fàtima, que va acabar malament amb diverses expulsions i amb diverses garrotades, podem dir-ho així, en el partit, i la federació va decidir que s'havia de tancar els dos camps. Així que partit de porta tancada que guanya el Piera 1-2, però quina és la cosa? Que tots els equips de baix, júnior, etc., guanyen. Què vol dir això? Que el Piera, si s'hagués guanyat aquest partit, tindria molt millor en condicions normals, que hagués sigut que la majoria de baix haguessin perdut, el Piera guanyant aquest partit ho tenia molt bé per la salvació. Però, clar, havent guanyat tots és com si estem encara amb la línia de la setmana passada. Mateixos punts, 4 de diferència, amb el descens, i això fa que el Piera tingui serios problemes, no tindrà serios problemes, espero salvar-nos, però pot tenir serios problemes al salvar la categoria. El Piera aquest cap de setmana juga a les 12, com és habitual, aquí al municipal de Piera contra el Sant Quirze del Vallès, partit que ha de guanyar per poder seguir bé en la... A més, el Sant Quirze és un rival que està molt proper al Piera, llavors què vull dir? Que ha de guanyar per poder sentenciar bé la permanència. Dit això, passem a la secció del Barça. Ara sí, en clau blaugrana, derbi de la setmana passada metropolità, perquè de Barcelona no se li pot dir, que li caben 4 gols a l'Espanyol i el Barça guanya aquest partit amb una solvència. Sí que és veritat que va ser un partit amb molts partits, un partit que el Barça comença, però que fa dos gols, fa el gol Pol Lozano, un bastant molt bon gol.
Sí, allà semblava que encara podia quedar una mica viu l'enfrontament, però la veritat és que...
No, va quedar.
Va quedar viu?
Viu? No, 4-1, no. Almenys 4... el marcador no reflexa.
No, a veure.
Però sí que és cert que quan està... marca Pol Lozano, l'Espanyol després té algunes jugades en les quals podria haver arribat empat al partit.
Clar.
Però allà, dic, semblava que estigués més viu.
I, després... la vam tenir.
Sí. Per això dic que va començar a estar més viu.
Però... A mi el que em fa ràbia no és el resultat, és com va sortir l'equip. És un equip que al camp vam sortir a matar, que vam perdre, sí, però tothom sap que el derbi del 0-2 al camp de l'Espanyol va jugar bé. Dins del que cap va fer-ho bé.
Sí.
Amb el que tenia l'Espanyol va sortir bé. Al camp del Barça sortien cagats.
Sí.
Van sortir cagats des del primer minut. I què passa? Pues que t'arriben a un córner, si estàs adormit, dient és que ens fotran 4, no pots anar amb aquesta mentalitat. Perquè després se planta el Barça, se li planta un Elche i li guanya l'Elche. Per què? Perquè diuen, anem a guanyar-los en dos collons. No,
sí, però a mi
l'Espanyol que... va sortir, ens fotran 4 gols. Què va passar? Això. En canvi, amb el 2-1 es comencen a motivar. A motivar. I què passa? Defensa sola. Arriba una Lamine Yamal, se l'emporta. El porter, en vez de tirar-la a un costat, un saque d'esquina, pues vale.
A veure, crec que ja, de la jugada de Lamine Yamal, crec que és més de Lamine Yamal que no pas O sigui, és més bona acció de la Minyamal que no pas error de Dimitrovic.
No. Al final, Dimitrovic va amb la cama tova com si
anés
a fer-li un passe a un Benjamí.
Va
no.
treure-la. Però la, Gerard... la Minyamal és intel·ligent també perquè posa la cama.
Però també has d'anar en cama forta, com diu el Ton,
sí, sí,
i a un
sí.
costat, perquè com vols que no se l'emporti ni que la toqui si se li tires al pit?
Vull dir, però...
Si Dimitrovic... la tires a un costat sí que no la pilla, per molt que vagi fort el
I,
que
i
vulgui.
I tens raó, però vull dir, Dimitrovic s'equivoca, sí. però vull dir, també la Minyamal ho fa bé, vull dir.
Sí, 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 clar,
per mi
ho fa
és
bé.
Més el mèrit que té de la Minyamal en aquesta pilota, doncs pressionar-la i seguir-la, i la manera en què es posiciona,
sí, però...
i tant, doncs ja agafar el rebot, que no pas error de Dimitrovic, perquè al final sí que és cert que ha d'anar més intensitat i doncs havent pogut tenir una millor manera de fotre-la fora, que no pas el xutant cap endavant, que és on tenia la Minyamal, sí que és cert doncs, que al final estàs sortint de porteria, vas amb el 2-1, la... Després del partit també és cap al final ja, crec que és el 87 que passa, aleshores també hi ha cert cansanci i doncs no pensa tant al teu cap i no, la toma de decisions és més complicada. Però sí que és cert que s'equivoca, però bueno, crec que ja sí que acaba morint el partit i després amb la genialitat que fa Frenkie de Jong, doncs el Barça acaba certificant la victòria.
Per a mi el que em faria molta ràbia si fos de l'Espanyol és que un equip com l'Espanyol, quan fa el 2-1, és que pressiona el Barça, que hi ha moments que el Barça li costa sortir la pilota, inclús hi ha moments que el Barça tira la pilota fora, directament Araujo és el que tira la pilota fora perquè no té cap línia de passe. O sigui, si li pots plantejar així un partit al Barça, un partit de tu a tu, tot i que hagin sigut 20 minuts, com no li pots plantejar un partit així al... A l'Elche, per exemple, pressionant-lo tot el partit així, és el que a mi em faria ràbia si fos de l'Espanyol. Perquè al final...
No és el resultat, és com surten. Perquè el Barça, sent sincers, no va fer res.
Bueno, va jugar...
Van rendir pel nivell que tenen els jugadors. No va ser un partit del Barça no. que diguis, hòstia puta, que bé que
bueno,
juga. Però
que... Tampoc cal... O sigui, considerant l'Espanyol l'equip que és, en la situació en la que està... Encara que sigui el teu rival, el teu segon potser màxim rival, el primer és el Madrid, però considerem l'Espanyol el segon màxim rival històric del Barça, al final la situació en la que està no és el mateix que jugar contra un equip a Champions, que aleshores has de plantejar molt bé el partit.
Però Gerard, com surt Gavi? Com si fos una final de la Champions? Així és com han de sortir tots els jugadors?
Exacte.
Sí. Sí.
I els de l'Espanyol com si fos una final del Mundial.
És que de l'Espanyol haurien de sortir com si fos com si estiguessin a Corea del Nord i si no guanyen els maten, perquè és que
exacte.
Bueno, passen coses similars, al final els faran fora si no aixequen el cap, i menys si juguen d'aquesta manera contra el màxim rival.
Parlant dels jugadors de l'Espanyol, Pere, què opines d'aquest... Per mi Manolo González no m'agrada com a entrenador per coses com aquesta, i és que un entrenador quan perd el partit no pot dir que tot és culpa dels jugadors.
Aquesta conversació l'hem tingut al pati
sí,
del col·legi.
Però
i et diré,
no pot dir, si t'hi fixes, Guardiola, Hansi Flick, tots els entrenadors perden un partit i diu, vale, l'he plantejat jo malament. Manuel González no va fer un plantejament bo. Si diu que surtin a pressionar des del primer minut, el partit almenys, segurament, l'hagués guanyat el Barça perquè amb espais... Possiblement hagués guanyat, però hagués plantejat un partit molt més de tu a tu. No pot fotre-hi tota la culpa als jugadors perquè s'emporten un rebot. Perquè, sí, Gavi guanya una pilota amb el cap, però és que Gavi va a totes les pilotes. O sigui, no crec que un entrenador bo pugui assenyalar així i de la forma que ho va fer, perquè tu pots dir, hòstia, els jugadors tampoc... No m'he encertat, ni jo ni els jugadors. Però dir que la teva defensa és lamentable i que ho has fet de pena...
A veure, també... Té raó, en part.
Pot ser veritat, sí, però no ho pots dir com a entrenador.
A veure...
A veure, també sabem d'on ve Manolo González, que no és un professional elitista des de fa molt temps, o sigui, era conductor d'autobusos, amb molt respecte a tots els conductors d'autobusos, però al final no té la mateixa formació professional que pot tenir un altre tipus d'entrenador, i doncs al final... és molt més, bueno, ja se'l veu que és molt més honest, és, com tu bé dius, Pere, moltes vegades és molt hooligan, i sent els colors, i aleshores no s'acostuma a callar a les coses que opina, i al final sí que és cert que no pots culpabilitzar els jugadors d'un partit sent l'entrenador, perquè tu ets el que ha de pensar com guanyar el Barça, sobretot. És un partit que t'hauries d'estar pensant ja mesos abans fins i tot de jugar-lo, i és possible, però tampoc saps quin plantejament va tenir Manolo González i si és els jugadors o no qui el van executar la manera que ell el va demanar. I també s'ha de dir, els jugadors de l'Espanyol estan tenint un rendiment molt baix, per no dir horrible, des de 2026, des de l'últim partit contra el Barça, que va ser el desembre, un rendiment fatal, i doncs tampoc estan rendint. Tu mateix, Pere, que vas de dir que han de jugar-lo com si fos una final del Mundial. Aleshores, si els jugadors no et donen la intensitat, per molt que tu puguis haver plantejat millor o pitjor un partit, si els jugadors no tenen ganes, amb el màxim rival, amb intentar trencar aquesta ratxa de derrotes que porten i d'empats, doncs si els jugadors no tenen aquestes ganes de competir, doncs apagar i vamonos, és que no, tampoc hi ha gaire més a fer.
Jo, la meva opinió és que li donau bastant la raó a Manolo, perquè, òbviament, que l'entrenador és el que els ha de dir, heu de sortir amb dos collons, me cago en qui ja sabem, i heu de sortir a matar. Clar que és així, perquè mira l'Atlético Madrid al Getafe, els hi fot la xapa, que són uns guarros, sí, però van al que van. Sí. També influeix molt l'entrenador, tens raó, Ton, però el Gerard també té raó. El Manolo...
Sí, però jo, o sigui, jo no dic que no sigui un... que sigui un... sigui que el plantejament estigui malament.
No, sé què vols dir. Però també et dic, clar, tu pensa, a poden fotre la xapa que vulguis, però si agafes un, que és el Dolan, que ve de la segona anglesa, i el fots a un camp de 90.000 aficionats, en què molts siguin guiris i no hi hagi la mateixa afició que altres camps, el que tu vulguis, però són 90.000 persones, un partit molt complicat, porten aquesta mentalitat que per molt que els hi fotin la xapa és com deixar, jo què sé, és com tirar-te a la piscina a cap.
Sí, però...
Llavors,
sí, sí, que... entenem, crec jo, que el que tu estàs volent defensar és que les maneres no són les correctes d'expressar-ho, i això
no, clar que sí.
Puc arribar a comprar, perquè sí que és cert que Manolo González, doncs, és molt directe.
Però tampoc no pots passar a l'extrem que em vas explicar també en la discussió que vam tenir, o el Gerard m'ho va dir, d'Arbeloa.
Ah, ja.
Que no, perd un partit i dic,
Arbeloa és un
els jugadors són els reis i és culpa meva.
Bueno, però
perdona, però no.
Al final, l'Arbeloa, pel meu gust, doncs, estava l'afició madridista, ens la volia vendre com el nou Tiner d'Incident, pujant del Castilla, i al final l'Arbeloa, més que un entrenador, sembla un psicòleg que està allà animant els jugadors, intentant mantenir-los a tots.
Heu vist que...
contents com poden, i cada partit que surt diu... assumeixo tota la culpa, i doncs no, hi ha vegades que sí, que pots haver-ho fet malament, perquè al final Arbeloa, no sé quines tàctiques té, suposo que tira de nivell dels jugadors, de que Mbappé corre, de que Vinicius tingui un bon dia, o de que Guller, doncs, com amb el Bayern, foti aquell gol de falta, però és que al final allà has d'imposar-te una mica, no pot ser que vagis tan tou.
Però jo
més,
el que no li trobo...
A més, és un entrenador que marxarà segurament a l'estiu.
Però jo el que no li trobo el sentit és el Madrid, que fa pena a la Lliga, i després a la Champions es fot un partidat a la seva
vida. Perquè...
fa pena igual.
No fa pena, tot, no em pots comparar.
Fa pena igual perquè juguen com si estigués, ja ho he dit abans...
Però tenen intensitat.
Com si li posen al Piera un rival de Lliga d'Elit, que està una categoria per sobre. O una o dues categories per sobre.
No, jo vaig jugar millor al Madrid.
Sí, la veritat és que...
El Madrid el vaig jugar millor al Champions que a la Lliga, eh?
Sí, jo també.
Sí. Contra però el Bayern, la Lliga està fent de pena.
Contra el Bayern va jugar millor que contra el Mallorca, per exemple. Però també perquè el Madrid, i l'afició sobretot del Madrid, que això crec jo que és el que més importa, viuen de la Champions des de molt temps. O sigui, crec que en els últims 10 anys han pogut guanyar més títols de Champions que no pas a nivell nacional, fins i tot.
Però és que, Gerard, no poden viure una Champions.
No,
un
sí,
equip que té
sí,
un nivell tan gran...
Ho entenc, però vull dir, com ja tenen aquesta vena de hem de guanyar la Champions, tenint la Lliga sobre a 9 punts, al final poses tot per la Champions i vas a matar, perquè els jugadors també saben, si no guanyem aquest partit, ens quedem ja, fem un nadaplete per segon any consecutiu. I doncs sí que no entenc d'on treuen la intensitat que treuen i per què no la treuen en Lliga, però també és que el Madrid viu de la Champions i té, doncs, podríem dir, aquesta mística que fa que a Champions es tornin en el seu prime.
Això que viu de la Champions és ara.
El Madrid?
No.
El Madrid?
No.
Home, viu de la Champions?
No porta des que existeix la Champions amb aquesta vena.
Sí. Porta... les 5 primeres copes d'Europa, en el seu moment...
Quantes lligues ha guanyat?
Que podem parlar de quina temporada són 5 Champions consecutives del Madrid.
Quantes lligues ha guanyat Cristiano Ronaldo? Dues.
Dues?
Champions, sí. No, lligues espanyoles amb el Madrid? Dues. Quantes Champions ha guanyat amb el Madrid?
5. No, però jo el que vull dir és que...
I estem parlant que Cristiano Ronaldo arriba al 2010,
que...
el 2010 després de
perdre
del Manchester United, després de perdre la final del Manchester United contra el Barça, arriba amb Mourinho, crec que és, el 2010, amb aquell nou projecte que tenien, i acaba marxant el 2019, crec, a la Juventus, o el 2018.
2018,
sí, després de guanyar tres Champions consecutives, i se'n va a la Juventus. I doncs amb aquests 8 anys... guanya 5 Champions, però només guanya 2 lligues. O sigui, el Madrid viu de les Champions. A més, també perquè al final al Madrid crec que el que li costa més és mantenir aquesta regularitat que, per exemple, el Barça acostuma a tenir, perquè el Barça potser és un equip que et jugarà un partit molt bo en Champions, però que potser no et juga 10 partits boníssims en Champions. Aleshores, l'acaben eliminant. En canvi, es manté molt més regular, fa partits decents, podríem dir, a la Lliga, cosa que fa que no acostumin a punxar tant. El Madrid es deixa punts pels descosits.
Heu vist que, tornant al tema d'Arbeloa, quan guanya un partit al Madrid els hi regala donuts?
Sí, sí, sí.
Es volen acordar.
I els dona dies lliures, crec, també. O sigui, ja dic que sembla un motivador més que no pas un entrenador de futbol, però vaja, és el que esperava, és un... entrenar, doncs, que no tenia futur amb el Madrid i que, doncs, que a l'estiu s'està parlant de Jürgen Klopp, s'està parlant de Didier Deschamps, també...
S'assembla més a Lopetegui que
sí.
que els Zidane que ens volien vendre. El Barça va caure eliminat contra l'Atlètic de Madrid als quarts de la Champions. El Barça guanya el partit, això no s'ha...
De treure,
o sigui, no hi ha ningú que li tregui perquè ha guanyat un dels dos partits de l'eliminatòria. Però clar, jugant amb 10, dos partits, o sigui, el Barça no pot passar quan li expulsen dos jugadors en dos partits.
Cal dir que a la segona eliminatòria...
Van expulsar la primera?
Sí. A la segona eliminatòria, cal dir, per mi, l'expulsió, o sigui, toca els nassos, perquè és que, a més, jo considero que no és falta, que el jugador ens ho pega, però bueno, considerant que hi hagués falta i que fos vermella... no crec que ens condicioni tant aquella vermella, perquè jo veia el partit i allà ja estava pràcticament trencat. O sigui, l'Atlético estava totalment tancat, havien posat a Sorloz i a Marcos Llorente a dalt per alguna pilota llarga, però el Madrid estava totalment en autobús i el Barça estava atacant com podia, però no podia passar. Aleshores, per mi, en aquell moment, la segona vermella, que és la que li treu en Eric García, doncs ja no ens condiciona tant.
Bueno, sí que condiciona... Sí. Bueno, aviam...
Sí, però vull dir, no ens condiciona d'una manera tan bèstia com ens va condicionar en el seu moment amb Cubarsí, que estàs jugant una part important del partit amb un jugador menys contra un equip que va a contres, en la qual tu normalment tens pocs defenses endarrere. Aleshores, allà sí que t'està trencant el joc.
Què n'opina, espera, de que en dues eliminatòries t'hagin robat dos penals, t'hagin anul·lat un gol, t'hagin tret dues vermelles i que Koke hagi jugat els dos partits?
Jo?
Sí.
Perfecte. Mentre es foti el Barça, la veritat és que...
No, però sent objectiu...
Sense la meva opinió perica.
Sí. O sigui, que... si hagués sigut al revés, que en dos partits a l'Atlètic de Madrid li roben dos penals, li anulen un gol d'aquella manera...
Negreira. La meva opinió objectiva, pues, per mi... Els dos partits del Barça Atlètic de Madrid i Real Madrid Bayern, la targeta vermella va sentenciar el partit.
Sí, això és cert.
El primer és claríssim, que la sentència.
I ara ve una pregunta per vosaltres, que l'estic fent a tots els culers que coneixo. Vosaltres què opineu de la patada que se'n va portar Fermín a la cara?
Que és és un penal, no és vermella, perquè si arriba a ser vermella... Sí, perdona.
Si és vermella no és penal, no. Hauria de ser groga.
Si és un penal com una casa, i per molt que es digui, però com una casa de pagès, no una casa normal. És un penal com una casa de pagès, no és un intencionat, però és que si arriba a ser intencionat, aquell home ha d'estar a la presó.
Però és que ara ve una altra pregunta.
És complicat.
Però tu, l'àrbitre,
la meva opinió de... de... com dir-ho?
De Sòcrates. De...
filosòfica.
Exacte.
I de pregunta intensa.
Sí.
De no, no us parlaré de pregunta. Com l'àrbitre sap que no és intencionat?
Clar, això ja és amb...
jo crec que...
No, intencionat és depenent d'on
estigui... El sentit lògic és que no ho fa aposta.
D'on està la pilota. Sí, sí, o sigui... És que clar, és una jugada molt complicada, perquè la patada és molt bèstia. A més, és una zona que sagna molt. Aleshores, jo ja vaig veure només com queia i es veia... No tenia ni il·luminada la cara i es veia ombra, que era la sang caient de, del nas i és un mal estrepitós, la veritat. Però clar... Has de considerar o no si és una jugada residual. I depenent de si ho és o no... Clar, la pilota ja no està en joc, està... Bueno, la parada... I clar, ja has de pensar si estàs tirant el peu d'una manera que és joc perillós o si ho està fent perquè físicament ho ha de fer per poder arribar per aquella pilota.
Però de les dues maneres és penal igual.
No, perquè clar...
Si, sí que és penal igual.
Si és una jugada residual i al final la fa perquè d'això tampoc és tan...
Però...
No és una... D'això, és difícil. És com, per exemple, aquella... A la final del Mundial de 2014, amb el, quan el Neuer surt amb... Que és una jugada molt polèmica fins i tot a dia d'ara. Quan surt el Neuer a agafar una pilota i li dona amb el genoll a la cara al Pipi Higuaín, tothom, tots els argentins demanen que és penalti allò com una catedral, però clar, no es va pitar penalti perquè allà es va considerar que li dona amb el genoll a la cara quan la pilota ja no, est, bueno, no està en joc. Quan està fent un... està traient la pilota amb els punys, està saltant i treu la pilota amb els punys i clar, ha d'aixecar el genoll per saltar i li dona a la cara al Pipi Higuaín. Aleshores, clar, és complicat. Podria haver pitat penalti i hagués estat ben pitat? Segurament sí, perquè al final està aixecant molt la cama i és perillós. Però clar, és que també és, la pilota no està en joc ja perquè hi ha la parada i al final ha d'estirar la cama per intentar blocar al màxim. És clar,
però,
és una jugada molt complicada.
A més, és el temps. O sigui, el divendres passat, que el Girona empat al Bernabéu, li obren la sella
a Mbappé
i es diu des del comitè d'àrbits, es diu quan hi hagi sang dins l'àrea es mirarà aquesta jugada al VAR. On està el VAR?
No ho sé, la veritat no sé si,
on
si,
està el VAR?
No sé si ho van dir això.
Suposo
no
que
sé si,
suposo.
No sé si ho consideren únicament a la Lliga Espanyola. La veritat és que no tinc ni idea això.
Però
no estic informat.
A mi el que...
Pensa tot que totes les jugues són realitzades pel VAR,
sí, sí,
encara que no l'ha vist.
Altres vegades criden a l'àrbitre o no.
Però per què no crides a l'àrbit?
Perquè
el que té el criteri ha de ser l'àrbit.
Perquè no van de veure res.
Però també pensa que
jo mai he vist, un àrbitre cridant al VAR. Sempre és al revés. El VAR cridant a l'àrbitre.
Home, clar. Però
sí, sí, clar, però és l'àrbitre el que ha de donar la decisió. Si tu directament des del VAR dius, que no,
però tu
el VAR és com si hi hagués un altre àrbitre.
Si però no té la mateixa...
No, però té certa autoritat.
No té la mateixa autoritat que l'àrbitre.
Sí, sí, però vull dir, en té al final... Si
qualsevol jugada dubtosa hauria de ser revisada pel VAR i l'àrbitre hauria d'anar al VAR a veure
la jugada. Però potser també li diuen pel pinganillo directament.
Però escolta, llavors, si comences un partit a les 9 la casa, a la 1 a la madrugada, si es revisa cada jugada.
I també... jugada polèmica, molt polèmica.
El pinganillo també.
És un possible penal, Pere. És un possible penal que si estiguessin parlant d'aquest penal, Déu sap què hagués passat, però és possible que el Barça estigués... A més,
és possible.
Es triga 5 minuts perquè s'ha de fer tot el tractament de Fermín i això refreda tot el Barça. Des de que
sí,
passa
allà,
això...
Allà va morir el partit, realment.
El Barça perd. O sigui, des de que fa això, el Barça perd tota la intensitat, tota l'embranzida que tenia de fer... un gol que pogués...
I perd la potència que t'està donant Fermín, que vulguis o no, encara que no és ni marcat ni assistit, t'està donant molt bon joc ofensiu. Tot s'ha de dir. Però...
Partidàs de Ferran Torres, per això, eh?
Sí, sí, les que va tenir les va enganxar prou bé, i doncs...
Una dada que em va sorprendre molt és que
va assistir...
Ferran Torres porta els mateixos gols que l'any passat.
Sí, en menys minuts, a més a més.
En menys minuts és molt raro, perquè jo fa molts dies que no veia marcar Ferran Torres.
Sí, però al principi de la temporada va començar... Va estar encès. I també pensa que és l'efecte contrari. A la temporada passada, Ferran Torres va deixar molt bon gust de boca, perquè és una cosa que acostuma a passar molt psicològicament parlant, i és que quan una cosa acaba molt bé, tu la recordes bé. En canvi, si acaba malament, tu la recordes malament. I és el mateix. Ferran Torres va començar la temporada passada, que a l'hivern el volien fora ja, però clar, va tenir un final de temporada en qual en pocs minuts va marcar molts gols, la veritat, i va ser un molt bon revulsiu. I en canvi, aquesta temporada passada, al revés, va començar la temporada, no et diria molt enxufat, però sí que estava tenint un número regular de gols, i en canvi ha tenit una ratxa força dura. Pensa que va venir per això, va marcar dos gols contra l'Espanyol a l'últimament, aquest gol contra l'Atlético, i doncs vulguis o no, doncs va sumant tot això.
Dit això, el Barça queda eliminat de la Champions. El futbol, com dèiem abans i comentàvem abans, ja està gairebé tot acabat, falta sentenciar la Lliga al 100%, però crec que ja està prou sentenciada.
Sí.
Falta el Barça-Madrid, partit molt, molt important, crec que hoy estaria bé guanyar-los de golejada perquè se n'adonessin d'una vegada que són el segon equip d'Espanya i del món, i no ho sé, crec, com ho veus tu, Gerard, si està acabat tot o...
Jo ja ho he comentat abans, per mi a nivell de la Lliga, bueno, de la Lliga, dels equips espanyols, per als que estan a dalt, s'ha acabat tot. Villarreal i Atlético no sortiran de la zona Champions, estan allà, a més hi ha 5 places, o sigui, com a molt, la cinquena plaça pot tenir una mica de moviment, però tant Atlético com Villarreal estan pràcticament classificats ja Champions.
Bueno, hi ha 5 places o no, tot depèn si guanya aquest cap de setmana.
No. No, perquè els dos equips d'Europa League els han eliminat ja. Aleshores, com a molt, s'ampliarà una plaça a Europa League, si guanyes el Rayo.
Com?
Sí, clar. No. Tipo...
Però no és que si guanya el d'això, si guanya...
Si guanya el Rayo Vallecano, no?
Si, dic que si guanya l'Atlètic de Madrid, la Copa, com la plaça és una plaça d'Europa... És així o...?
No ho sé.
Perquè l'any passat van ser 5 perquè va guanyar el Barça la Copa, van ser 5 places de Champions perquè va guanyar el Barça la Copa, llavors...
Però crec que la Copa del Rei el classifica a Europa League. I llavors l'equip que estava a Europa League passa a Champions, directament.
Per això, si guanya l'Atlètic de Madrid, és possible que hi hagi...
Però bueno,
aquesta setmana ja...
No hi ha gaire moviment ja que quedi, i doncs...
I aquesta setmana hi ha partit contra el Celta, partit de relleno per acabar de...
Bueno,
com es diria?
Pot tenir el seu afegit. El no, Celta ve d'una derrota dura.
I és d'aquests partits per acabar de sentenciar la Lliga
i
és dels partits entre el final de la temporada, com diem ara, i el Barça-Madrid. Pere, passem a la secció de l'Espanyol. Clau blau, blanc i blava. Ja hem parlat de l'1-4 del derbi en el qual l'Espanyol cau al Camp Nou. Aquesta setmana, dijous, crec que és, Pere, si no corregeix-me, hi ha partit contra el Rayo a les 9. Com veus aquest partit contra els Bucaneros?
Digues tant, perdó.
Aquesta setmana, el dijous, hi ha partit contra el Rayo, si no corregeix-me.
Efectivament.
A les 9, oi?
Sí. Com... Horari...
Allà o aquí?
Allà, per sort. I això és la meva opinió, que és una puta merda aquests horaris. En part, ho sento,
sí.
Per la paraulota, però...
No són gaire agradables. No?
Em sembla que tothom està d'acord que són uns horaris penosos,
sí,
perquè
sí.
El Barça també juga a les 9 i mitja.
El dimecres
a les 9 i mitja, eh?
Sí, sí.
A fora?
No, a casa contra el Celta.
Pues mira,
però bueno, això passa per la Copa Espanya al final, que s'han mogut tots els horaris.
Bueno, però és que ho sento, però
sí,
és que...
continua sent força, força difícil.
Però no es podria fer... Tindria més sentit que jugués igual la Lliga.
Sí, no sé, però crec que des de sempre ja s'ha fet que quan hi ha una final, la final de la Copa, al final... Bueno, ja de per si Copa, però ara que és el final, doncs es mouen una mica tots els partits perquè se suposa que és el gran... La gran sensació de la setmana, que és la final de la Copa del Rei, l'Atlético de la Societat.
Diria que és el partit més important per la Federació Espanyola, no? Suposo.
Mm, Sí, bueno, més o menys. Dels que més deu facturar, almenys.
Sí.
O contra un clàssic, també, potser, està per allà, perquè la Supercopa no tant. Però sí, sí, és un dels partits més importants de tota la competició espanyola.
No, sí, són uns horaris que són penosos i que...
Criminals.
O sigui, el futbol hauria de ser els diumenges a la tarda, com era sempre, abans...
O els dissabtes a la tarda.
Dissabtes a la tarda, diumenges a la tarda. Però sí, dissabtes a partir de les 6 i diumenges a partir de les 4.
Sí.
O sigui, no.
Sí, sí, sí.
No pot ser que et posis un partit dissabte a les 2 perquè et fot l'hora de dinar.
I molt menys el dilluns.
O molt menys el dilluns a les 9, un divendres a les 9.
No, no, és... un divendres a les 9 no m'agrada, però mira, encara te'l puc arribar a comprar. És un partit i hi ha molts partits al cap de setmana, puc arribar a comprar que em posis un el divendres a les 9.
Però jo no entenc per què no es poden dilluns... jugar dos partits a l'hora.
O sigui... Es fa de vegades, es fa.
Però, molt
però poc... poques vegades. Sí, està mi... així organitzat. Suposo també... Pensa que per diners els interessa 4 dies, perquè imagina't, tots els partits es fan el mateix dia i es fan, jo què sé, 5 partits a la mateixa hora. Un aficionat del futbol que, jo què sé, li interessin, imagina't que juga el Madrid, el Barça i el Betis a la vegada. Un aficionat del futbol només pot veure un partit. Aleshores aquest partit ja només pot anar a escollir un. En canvi, si els posa 3 dies diferents, pot veure'l cada dia. I aleshores, clar, guanyes més diners perquè s'està veient 3 partits, no un.
Pere, tu creus que guanyareu aquest dijous?
Complicat, eh? El Rayo està fort, és un camp fastigós. Només hi ha 130 entrades.
Per l'afició de l'Espanyol?
Sí, perquè el Rayo és un club fastigós.
Bueno, la directiva és dura.
No, però perquè només hi ha 130 entrades perquè suposo que l'aforament de l'estadi no dona per més.
No, no, és un estadi estrany.
Il·lustra'ns amb l'actualitat de la Lliga, si us plau.
No hi ha hagut gaires moviments a la Lliga, la veritat, ja està pràcticament tot decidit. El Barça es manté campió de la Lliga ara mateix, amb 9 punts, seguit del Real Madrid, el Villarreal i l'Atlético, que està quart. Força més lluny ja, a cinquena posició tindríem el Real Betis, amb 46 punts, el Celta 6 amb 44, i la Real Societat 7 amb 42. El Getafe, que està fent un sorprenent 2026, estaria 8è, amb 41 punts. Ha passat d'estar lluitant per mantenir-se la categoria fins ara està lluitant per entrar a Europa. Seguit per l'Osasuna, amb 39 punts en la novena posició. A la mitja taula justa, l'Espanyol, amb 38 punts, que això sí, està empatat amb el Girona i l'Atlètic, que estarien en la 11a i la 12a posició. El Rayo, més a sota, estaria empatat a punts amb el València, tots dos amb 35, i estarien en les posicions 13a i 14a. El Mallorca pujaria i empataria ara amb el Sevilla, tots dos amb 34 punts en la 15a i 16a posició. L'Alavés baixaria posicions i s'acostaria una mica més al descens, a només un punt de baixar a segona, 33 punts, estarien a 17 en posició, i ja entrant a la zona d'equips que baixarien a la segona categoria del futbol espanyol, tindríem l'Elx amb 32 punts, 18 en posició, el Levante amb 29, estarien a la 19a posició, i el Real Oviedo, que és el club que menys ha puntuat aquesta lliga, amb 27 punts estaria l'últim classificat. La lliga ja pràcticament està tot força decidit, però jo crec que ens queda una lluita important per les zones de descens, doncs no sé tu com les veus.
Ja ho vaig dir la setmana passada, ja... dos que crec que ja baixaran, segur que són els dos últims.
L'Oviedo i el Levante, és força possible.
Bueno,
però vulguis o no...
No, l'Oviedo està regalant entrades. O sigui,
per
si
un animal...
Si ets soci de l'Oviedo, pots... si et regalen entrades per anar a animar tots,
a veure,
tots els partits que queden.
Encara es pot salvar
matemàticament
perquè...
es pot salvar, però és molt difícil.
Sí, sí, es pot salvar, o sigui, té el descens ara mateix
que...
a 6 punts i el Levante, bueno, el té només a 4 punts, o sigui...
I espero que baixi l'Espanyol i... i que
pot baixar encara.
I que la lliga s'acabi ja perquè menys el Barça-Madrid no queda gran cosa. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Moltes gràcies i molt bona nit a tots els oients de Ràdio Pira.
moltes gràcies, Pere.
Molt bona nit a tots els pericos de Pira.
I fins la setmana que ve, ja sabeu, si voleu seguir escoltant les nostres veus, cada divendres a les 10, 3 punts en joc. We'll be right back.